el que volem és que s'aturi l'incivisme d'una vegada per totes i que els nostres infants puguin fer vida normal i les treballadores també, utilitzant totes les instal·lacions de les que disposem, que són estupendes.
L'AFA de l'Escola Bressol Municipal Casa de les Flors, ubicada al barri de la Florida, pateix des de fa temps una situació preocupant a causa de l'incivisme d'alguns veïns. Consideren que la situació del centre ha arribat al límit i demanen solucions. Bona tarda, de seguida ens centrem en la situació que pateix des de fa temps, com dèiem, l'Escola Bressol Municipal, la Casa de les Flors. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Com afecta la problemàtica de l'habitatge a la salut mental de les persones? Aquest ha estat el punt de partida de la taula rodona que s'ha celebrat a Tecla Sala dins el marc del mes de la salut mental. Ha comptat amb la intervenció de diferents experts i amb una fila zero formada per persones i entitats sensibilitzades amb la problemàtica de l'habitatge.
Un usuari de llarg recorregut que ens agrada dir que està tant de temps al carrer, òbviament, tindrà depressió, tindrà patologia trial, que és consum de drogues.
L'alumnat de la Casa d'Oficis acaba el curs amb el tradicional dinar de famílies. Un total de 20 joves s'han format en diferents especialitats professionals relacionades amb l'hostaleria i el turisme. Durant el dinar han pogut posar en pràctica tot allò que han après.
Nos han enseñado lo básico, pero también con nivel para salir al mercado laboral con mucha experiencia.
He aprendido mucho a hacer muchas elaboraciones, he aprendido a cortar de muchas maneras que no sabía.
I en esports, l'Hospitalet Vell Esport passa a la següent ronda de la Copa del Rei masculina de futbol sala després de superar i el Picassent a la tanda de penals. L'heroi de la nit va ser el porter Ivan Reyes.
Mi compañero David ha hecho un partido extraordinario, lo ha hecho muy bien, pero bueno, al final yo los penaltis soy un poco friki de esto y me gustan, entonces, pues bueno, esto me lo dejan a mí.
L'Escola Bressol Municipal Casa de les Flors, situada entre els carrers Alegria i l'Avinguda de Catalunya, pateix des de fa temps una situació preocupant a causa de l'incivisme d'alguns veïns. Segons denuncia l'AFA del centre, diversos veïns llencen des de balcons, borilles, vidres, monedes i fins i tot petards al pati de l'escola, fet que posa en perill la seguretat dels infants.
L'empresa que gestiona l'Escola Bressol Municipal Casa de les Flors ha anat reduint progressivament l'espai d'ús del pati per protegir els nens i nenes dels actes incívics. Actualment, l'àrea d'esbarjo és molt reduïda i insuficient per encabir-hi tots els infants. Davant de l'augment dels actes incívics, l'empresa ha arribat a proposar el tancament total del pati, una mesura que les famílies rebutgen rotundament.
Es va parlar de fer una... d'anul·lar-lo completament. Això, evidentment, vam dir que no. I ara estem a l'espera, el dia 13 d'aquest mes, d'aquí res, tenim reunió amb l'Ajuntament i a veure quina és la seva proposta envers el pati.
Als problemes d'incivisme s'hi ha afegit una altra incidència greu. El passat mes de setembre va caure el sostre d'una de les aules destinades al descans. L'espai ha quedat clausurat, cosa que ha reduït encara més els metres quadrats disponibles de l'equipament.
Per sort, no hi havia infants dormint, però clar, aquella peça de la sala de l'aula està inhabilitada, amb la qual cosa als infants els queden molts pocs metres quadrats per fer les seves activitats diàries.
Des de l'AFA reclamen una solució urgent que garanteixi la seguretat i el benestar dels infants, així com mesures efectives per aturar els actes incívics que s'hi produeixen.
El que volem és que s'aturi l'incivisme d'una vegada per totes i que els nostres infants puguin fer vida normal i les treballadores també, utilitzant totes les instal·lacions de les que disposem, que són estupendes, i que per això la gent del barri vam escollir aquesta Bressol, perquè és estupenda.
Segons fonts municipals, des del 2023 s'estan fent requeriments a l'Agència Catalana de l'Habitatge, propietària de l'edifici, perquè solucioni la situació. Durant aquest temps, l'Ajuntament ha instal·lat tendals a les sortides del pati per protegir la caiguda d'objectes, s'han fet reparacions a la porta d'accés i també a les humitats del fals sostre, entre d'altres. Davant la falta de reacció de la propietat, l'Ajuntament està estudiant traslladar la llar d'infants a un altre espai, però asseguren que no és una possibilitat que es pugui fer de forma immediata.
Els grups municipals d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa i del Partit Popular han sol·licitat finalment la celebració d'un ple extraordinari sobre seguretat. Les dues formacions qualifiquen el govern municipal d'incompetent a l'hora de negociar amb la Guàrdia Urbana millors condicions laborals. Al mateix temps, creuen que tant l'alcalde David Quirós com el tinent d'alcaldia de Seguretat, Jesús Ocillos, no estan fent res per abordar els problemes de seguretat. També afirmen que la manifestació veïnal del passat 1 d'octubre és una prova més de la mala gestió de seguretat i la convivència a la ciutat. Fonts municipals han confirmat que el proper dijous 16 d'octubre hi haurà una reunió entre l'Ajuntament i els sindicats per continuar la negociació respecte al conflicte de la Guàrdia Urbana.
Realment, el que patim a l'Hospitalet, evidentment, respon a una problemàtica global, però sobretot respon a la incompetència d'aquest alcalde, que és incapaç de posar consens i, d'alguna manera, organitzar bé la Guàrdia Urbana, tenir efectius suficients, perquè no tenim efectius suficients de la Guàrdia Urbana, i gestionar la convivència en els nostres barris.
Conflicte amb la Guàrdia Urbana, la inseguretat, el compliment de les ordenances municipals, que a dia d'avui això no ho està fent i, per tant, és competència pròpia de l'Ajuntament i s'ha mostrat incapaç. Per tant, nosaltres considerem que, amb més motiu, doncs, la convocatòria d'aquest ple extraordinari per posar damunt la taula aquesta situació d'inseguretat, tant amb el conflicte de la Guàrdia Urbana com la realitat que s'està vivint als barris.
Totes aquestes negociacions, intents de negociació, han resultat infructuoses i davant de la postura de l'Ajuntament no hi ha hagut cap possibilitat d'arribar a un acord. Ara se'ns convoca d'una manera sobtada el dia 16 d'aquest mes, quan es van desconvocar, la darrera reunió s'havia convocat el dia 9 de setembre.
Protecció Civil ha ajornat la prova del sistema d'alertes a mòbils que s'havia de fer aquest matí a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos. Finalment, serà el 3 de novembre a les 10 del matí quan es faci l'assaig amb l'objectiu d'avaluar el sistema i també fer difusió del seu funcionament al conjunt de la ciutadania. Es tracta d'un nou simulacre en què els telèfons mòbils emetran un so estrident i rebran un missatge avisant que es tracta d'una prova. També s'adjuntarà l'enllaç a una enquesta per poder valorar la prova. L'alerta s'aturarà quan s'accepti el missatge. Per saber si el nostre telèfon mòbil pot rebre l'alarma o si la té activada correctament, es pot consultar a la guia del web de Protecció Civil. La problemàtica de l'habitatge afecta directament a la salut mental de les persones i és que es tracta d'un dels determinants socials més rellevants pel benestar emocional. Aquesta situació s'ha debatut en una taula rodona organitzada per la Taula de Salut Mental i Addiccions de l'Hospitalet en el marc del Mes de la Salut Mental.
El Centre Cultural Metropolità Tecla Sala acollia aquest dimarts una taula rodona sobre salut mental i habitatge en el que es va debatre com la situació de l'habitatge afecta directament el benestar emocional i la salut de les persones. L'activitat formava part del Mes de la Salut Mental a l'Hospitalet, que fins a finals d'octubre programa diferents actes per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental, que té lloc aquest pròxim divendres 10 d'octubre. La xerrada, batejada com Salut Mental i Habitatge, una llar no és només un sostre, és salut, dignitat i equilibri mental, es va dividir en diferents blocs temàtics a càrrec de quatre ponents expertes. Es van posar sobre la taula temes com afecta no tenir llar a la salut de les persones sense sostre o també la incidència de les condicions de les mateixes llars a la salut.
Té una dimensió més global, no? Física, mental, i no poder ventilar segons quines estances, no? Pues pot estar relacionat amb la prevenció de la transmissió d'algunes malalties o la presència d'humitats o les barreres arquitectòniques a l'hora de prendre segons quines mesures o de donar certs ajuts. Les polítiques han de ser des de totes les polítiques perquè es vegin els resultats en salut.
Una persona que porti tants anys, que és el nostre perfil, una persona que porti un usuari de llarg recorregut, que ens agrada dir que està tant de temps al carrer, òbviament tindrà depressió, tindrà patologia trial, que és consum de drogues, hi ha problemes d'ansietat, depressió, si té un consum de drogues tindrà quadres psicòtics, ansietat, depèn del consum, unes reaccions adverses al consum. Llavors, per això, la importància de que totes les entitats que treballem, salut mental i entitats socials i CAS, per exemple, en aquest sentit, estiguin coordinades per donar aquesta intervenció.
L'auditori situat a l'edifici de la Biblioteca Tecla Sala es va omplir de gom a gom i, a més, l'acte va comptar amb una fila zero formada per persones i entitats sensibilitzades amb la problemàtica de l'habitatge. L'objectiu de les activitats del Mes de la Salut Mental és sensibilitzar la ciutadania envers aquesta problemàtica i reduir l'estigma entorn a la salut mental.
L'Hospitalet se suma a la llista de la 60ena de municipis que participen en la campanya de la Setmana Mundial de la Donació de Plasma, que s'allargarà fins al pròxim 12 d'octubre. Per saber més detalls d'aquesta campanya, avui tenim a l'altra banda de la pantalla la Sònia Tejedor, que és responsable d'equips mòbils de Barcelona del Banc de Sang i Teixits. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, Sònia, explica'ns per què és important aquestes donacions de plasma.
Són molt importants aquesta setmana perquè estem dins, no?, la Setmana Mundial del Plasma, i és una oportunitat per poder fer difusió d'aquest tipus de donació, però tot i així és important cada dia de l'any per nosaltres perquè hem d'aconseguir l'autosuficiència per poder tractar els malalts de Catalunya.
En aquest cas, per què serveix el plasma, aquestes donacions? Quin és el seu recorregut o a quines persones els hi va bé en aquest cas rebre aquestes donacions?
Doncs mira, el plasma, la gran major part, el 85%, va destinat a fer hemoderivats, que són aquests medicaments que parlem, que són per tractar aquests malalts que pateixen algun problema amb les seves defenses i no tenen cap alternativa terapèutica, és a dir, no hi ha un altre medicament al mercat que es puguin tractar. I una altra part, el 15%, és més minoritari, però també important, és per tractar grans cremats o problemes de sagnats.
En aquest sentit, en aquesta campanya, ja comentaves que és important aquestes donacions al llarg de l'any, però especialment en aquesta campanya de conscienciació, quin és el repte que us heu marcat?
Ens hem marcat el repte de 1.500 donacions en 12 dies. De totes maneres, el que comentàvem, no? Que és important, si no es fa a través de la donació de plasma, també es pot fer a través de la donació de sang, que també recaptem plasma, i també és molt important tant una donació com l'altra, no? Però sí que és veritat que ens ofereix l'oportunitat aquesta setmana de donar a conèixer molta part de la població que no coneix la donació de plasma i explicar-los que és una donació que la punxada és pràcticament el mateix que la donació de sang, que dura una estoneta més, però que és molt important i que realment ajudem a moltes persones que ho necessiten.
Tot i que l'objectiu, com comentaves, era superar aquestes 1.500 donacions, el repte final, i parlaves abans, arribar progressivament a ser autosuficients pel que fa en plasma, estem a prop d'arribar a ser autosuficients o encara queda força camí per arribar-hi?
Ens queda una miqueta. Anem per bon camí perquè en els darrers anys hem anat augmentant de manera constant les donacions de plasma. L'any passat vam aconseguir 35.000 donacions. Aquest any el nostre repte és superar les 42.000. I l'ideal seria, per ser autosuficients, aconseguir 64.000 donacions, no? És un repte molt ambiciós, però al final hem d'aconseguir aquesta autosuficiència que parlem i hem d'anar cap aquí. Per això és tan important, donar-lo a conèixer.
Parlaves d'aquestes donacions, de fet, el repte que es va llançar el passat octubre, en el qual 2.176 persones, en aquest cas, van donar donacions, en aquest cas van superar 6 donacions en un any. Això què és el que suposa?
Home, per nosaltres són superdonants aquestes persones i, de fet, per aconseguir el nostre repte, si dupliquéssim les donacions que fan els donants de plasma que tenim actualment, ja ho aconseguiríem, no? Per això els animem a la gent que dona plasma, ja que es pot donar cada 15 dies, de fet, és a dir, fins a 24 vegades l'any es pot donar plasma perquè la recuperació és molt més ràpida. Si els donants que tenim ja de plasma donessin el doble del que donen actualment, ja ho tindríem, no? Per nosaltres seria ideal, però sí que és veritat que també necessitem que nous donants s'animin a provar aquest tipus de donació i ja veuran que realment és una donació que no... La recuperació és més ràpida i es pot donar fins a més vegades l'any per això mateix, no? Perquè traiem aquesta part líquida de la sang que és tan important per nosaltres que conté les immunoglobulines.
Parles d'aquesta importància d'aconseguir nous donants. En aquest cas, el target en aquesta franja de població seria més incidència, especialment als més joves, que en el qual fessin aquestes donacions de plasma i siguessin nous donants en aquest sentit.
Sí, per nosaltres seria ideal que la població jove s'introdueixi tant a la donació de plasma com a la donació de sang, que també és important. Però és veritat que sí, seria perfecte. Animem igualment els donants que potser han donat ja més vegades sang i volen provar i vol ajudar d'altres maneres també els animem a donar plasma, però la gent jove nosaltres intentem fer campanyes també en facultats o a empreses per poder captar, no? Inclús fem alguna campanya també de divulgació en escoles per poder captar aquests donants joves i que s'introdueixin ja, no?, a la cadena de donar i els fidelitzem.
Perquè aquelles persones que ens puguin estar escoltant i que vulguin fer aquests tipus de donacions, en aquest cas de plasma, quins són els requisits que han de complir?
Pràcticament els mateixos que els de sang. Tenir més de 18 anys, trobar-se bé de salut, més de 50 quilos, i a partir d'aquí si van a qualsevol campanya o es volen apuntar per donar plasma a través de la nostra web, se'ls trucarà i se'ls informa una miqueta més, no?, del tipus de donació, però els requisits són els mateixos i simplement doncs, tenir una miqueta més d'estona.
Uh-huh. I ja per acabar, Sònia, aquí a l'Hospitalet, un dels punts fixes que tenim tot l'any és a l'Hospital de Bellvitge. Les persones que hi vulguin anar han de demanar cita prèvia o es poden adreçar directament a allà per fer la donació? Una mica com és el funcionament?
Per nosaltres, per donar plasma, és preferible que reservin a través de la web, poden reservar o poden trucar al centre i se'ls donarà hora, no? Però sí que és veritat que si tenen una estona i es poden passar, sempre que hi hagi una llitera lliure, seran molt benvinguts.
Doncs Sònia Tejedor, responsable d'equips mòbils a Barcelona del Banc de Sang i Teixits, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta campanya aconsegueixi aquest objectiu de, en aquest cas, doncs, sumar més donacions de plasma. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
Perfecte, gràcies, bona tarda.
I seguim parlant d'altres qüestions, en aquest cas de l'alumnat del projecte Casa d'Oficis d'Hostaleria, que finalitza el curs amb el dinar de famílies. Una vintena de joves d'entre 16 i 29 anys en situació d'atur s'han format en diferents especialitats professionals relacionades amb l'hostaleria i el turisme. En el dinar de final de curs han pogut demostrar tot allò que han après.
L'alumnat de la Casa d'Oficis d'Hostaleria ha tancat el curs amb el tradicional dinar de famílies. Un total de 20 joves s'han format en cuina, serveis de restaurant, bar i cafeteria i serveis en planta d'hotel. Amb la presentació del menú elaborat per ells mateixos, han mostrat tots els coneixements adquirits a les seves famílies.
És un dels actes més bonics, jo crec, que podem tenir a la ciutat, perquè es veu en la clau personal dels alumnes, es veu la seva evolució en positiu, es pot valorar que realment han aconseguit unes habilitats que els permetran incorporar-se al sistema educatiu si volen tornar o bé al món laboral, i sobretot és maco perquè les seves famílies, doncs, que han patit molt per ells, perquè tinguin una oportunitat, perquè tinguin un futur, poden veure el resultat, que és meravellós.
Els cursos, amb una durada de 10 mesos i més de 1.300 hores de formació, permeten a l'alumnat combinar l'aprenentatge teòric amb la pràctica professional. La majoria dels joves arriben sense experiència i coneixements en el sector de l'hostaleria i surten com a professionals en aquest àmbit.
Estàvem parlant amb l'equip docent, no?, i deia que realment aquests joves ens entren com a joves que no tenen experiència ni coneixement com a molt perfil professional i surten com a realment professionals del sector, no? I, per tant, és tot un aprenentatge tant de competències tècniques, diríem pròpiament associades a l'ofici, com de competències transversals, el compromís, la responsabilitat, el treball en equip.
Nos han enseñado lo básico, pero también con nivel para salir al mercado laboral con mucha experiencia, cómo aprender a poner una mesa, los cubiertos, a también hacer cócteles.
He aprendido mucho a hacer muchas elaboraciones, he aprendido a cortar de muchas maneras que no sabía, he aprendido a hacer muchos platos sola.
Atención al cliente y tener más confianza en mí, o sea, saber llevar los platos y eso. La familia verá lo que hemos desarrollado, o sea, que podemos hacer más de lo que ellos piensan.
A partir de l'1 de novembre començarà una nova edició dels cursos de la Casa d'Oficis i s'obriran les inscripcions per a aquests cursos de formació ocupacional.
L'Hospitalet en Palestina ha celebrat una assemblea oberta coincidint amb els 2 anys de la seva creació. Han posat sobre la taula tot allò que han aconseguit en aquest temps des de l'esclat del conflicte a la Franja de Gaza.
2 anys després, del 7 d'octubre de 2023 i la resposta israeliana, l'Hospitalet en Palestina ha valorat l'impacte de les accions de protesta i com el món ha vist en directe la brutalitat a Gaza. En una assemblea oberta als veïns, l'entitat considera que han aconseguit fer grans passes per sensibilitzar la societat hospitalenca.
I penso que hem guanyat en visibilitat, hem guanyat en consciència i hem guanyat també amb la sensació molt clara i que afortunadament ja molta gent se n'està donant de que quan parlem de Palestina no parlem només de Palestina, estem parlant del futur de la humanitat. I això ho hem vist a les darreres manifestacions, ho hem vist a la resposta que hi ha hagut també a la flotilla. A la flotilla li hem d'agrair també que ha col·laborat molt amb aquesta qüestió de visibilitzar i de dir, ei, que no podem callar.
L'Eulàlia, membre del col·lectiu, va viatjar fa dues setmanes al Líban amb una delegació internacional que commemora la massacre del camp de refugiats de Sabra i Shatila. Els supervivents de la matança han trobat paral·lelismes entre el que van viure fa 43 anys i l'actualitat.
Ens explicaven que veien les imatges de Gaza i el recordava a la massacre de Sabra i Shatila. Persones que han tingut uns traumes molt forts com a conseqüència de la brutalitat que va ser la massacre de Sabra i Shatila. Ens deien això, no? Que amb el temps havien aconseguit conviure amb aquests traumes, inclús els malsons que tenien a les nits s'havien esvaït i ara, amb el genocidi de Gaza, aquests malsons tornaven.
La Dalí, com la coneixen els companys d'activisme, va poder veure en persona les condicions en les que viuen els refugiats palestins encara avui en terres libaneses.
Llavors estem parlant de famílies que malviuen en edificis de molts pisos amb condicions lamentables, que es cauen a trossos, sempre esperant poder algun dia trepitjar a Palestina.
La pròxima acció de protesta, que té marcada en vermell l'Hospitalet en Palestina, serà la vaga general del 15 d'octubre. D'altra banda, també participarà en la xerrada de l'escriptora Maria Eugènia Vidal al TPK el pròxim dia 24.
Èpica classificació de l'Hospitalet Vallesport per la següent ronda de la Copa del Rei masculina de futbol sala. Els hospitalencs van superar ahir el Picassent a la tanda de penals després d'un partit en què els locals van ser superiors, tot i no poder passar de l'empat a dos, però sens dubte l'heroi de la nit va ser el porter Ivan Reyes.
L'Hospitalet Vallesport s'ha classificat per una nova ronda de la Copa del Rei masculina de futbol sala després de superar el Picassent en una emocionantíssima tanda de penals, on l'heroi de la nit, Ivan Reyes, va aturar tres dels quatre penals que van llançar. El partit va començar molt més de cara pels locals, que de seguida es van posar per davant el marcador. Primer amb gol de Mario Foguet al minut 6 i només un minut després marcava Rashid Harab. El Picassent, però, va aconseguir igualar l'electrònic abans del descans amb gols d'Alonso Canya al minut 11 i d'Hugo Carrasco al 14. A la segona meitat, els hospitalencs van recuperar sensacions, però els hi va faltar el gol. Igual que a la pròrroga, on van ser superiors, però tot plegat es va decidir a la tanda de penals, on la bogeria es va apoderar del poliesportiu municipal de Bellvitge, Sergio Manzano, que va animar els seus fins al final, tot i l'horari del duel.
Al final les expulsan a un jugador suyo a falta de segundos y eso también nos hace ser un poquito mejores, entrar un poco más en contacto con balón. Estaba siendo un partido muy trabado y al final yo creo que eso nos hace pues continuar hacia adelante un poquito más y yo creo que al final hemos tenido las más claras, pero bueno, al final esto se ha ido a los penaltis. Mi compañero David ha hecho un partido extraordinario, lo ha hecho muy bien, pero bueno, al final yo los penaltis soy un poco friki de esto y me gustan, entonces, pues bueno, esto me lo dejan a mí.
L'Hospitalet Vallesport es va acabar imposant 3-1 al Picassent i el seu pròxim rival a la Copa serà algun dels catalans o bé un valencià o un balear, ja que es té en compte la proximitat geogràfica.
Ahora intentar que los jugadores descansen bien, que tenemos el sábado un partido durísimo contra Palma, que es el colíder de la categoría, y nosotros queremos estar bien en Liga. Ahora intentar descansar, recuperar las piernas, recuperar a los jugadores y la Copa, pues bueno, cuando toque pues el rival que sea, intentaremos afrontarlo con las máximas garantías.
Tot i que la Copa del Rei és una competició que afronten amb il·lusió i ganes, els hospitalencs ara se centren a la Lliga, ja que dissabte a les 6 de la tarda rebran el Palma Futsal B, colíder de segona divisió B.
El futbolista hospitalenc Jordi Alba retirarà com a futbolista a final de temporada. Alba ho ha donat a conèixer en un vídeo a les seves xarxes socials, en què ha recordat també el seu pas per l'hospitalense.
Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada.
Així ha anunciat l'hospitalenc Jordi Alba la seva retirada com a futbolista professional. L'encara jugador de l'Inter Miami diu adeu després d'una carrera de somni que l'ha convertit en un dels millors laterals esquerres de tots els temps. En el seu comiat, Jordi Alba ha tingut paraules de record pels clubs per on ha passat: Cornellà, Nàstic de Tarragona, València, Barça i també l'Atlético Centro Hospitalense, on va començar a jugar al futbol en les categories inferiors.
Quiero agradecer de manera especial a los clubs que han marcado mi vida. Al Atlético Centro Hospitalense, donde todo comenzó.
Alba penja les botes després de conquerir 22 títols en l'elit futbolística. Entre els trofeus més destacats, l'Eurocopa de 2012 amb gol a la final inclòs, la Champions League conquerida amb el Barça l'any 2015 i les 6 lligues aconseguides en la seva etapa culer. La publicació de Jordi Alba s'ha omplert de missatges de reconeixement i suport de noms destacats del futbol com Neymar, Rafinha o Sergio Busquets. En el vídeo, el futbolista de l'Hospitalet també agraeix el suport dels aficionats i de la seva família i assegura que és el moment d'obrir una nova etapa. Ara Jordi Alba continuarà involucrat amb el projecte del nou centre d'esports l'Hospitalet, que té l'objectiu de portar el club riberenc a primera divisió. Un repte que el mantindrà vinculat al món del futbol.
Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido, es y será siempre una parte esencial de mi vida. Gracias, fútbol. Gracias por tanto.
I amb la retirada esportiva de Jordi Alba ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'AFA de l'Escola Bressol Municipal Casa de les Flors, ubicada al barri de la Florida, pateix des de fa temps una situació preocupant a causa de l'incivisme d'alguns veïns. Consideren que la situació del centre ha arribat al límit i demanen solucions. Com afecta la problemàtica de l'habitatge a la salut mental de les persones ha estat el punt de partida de la taula rodona que s'ha celebrat al Tecla Sala dins el marc del mes de la salut mental. Ha comptat amb la intervenció de diferents experts i amb una fila zero formada per persones i entitats sensibilitzades amb la problemàtica de l'habitatge. L'alumnat de la Casa d'Oficis acaba el curs amb el tradicional dinar de famílies. Un total de 20 joves s'han format en diferents especialitats professionals relacionades amb l'hostaleria i el turisme. Durant el dinar han pogut posar en pràctica tot allò que han après. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.